Ràdio Estel.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cart when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Discreet. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tot anirà bé.
Amb Toni Marín.
Què tal, senyores, senyors? Molt bona tarda. Benvinguts a aquesta nova edició del Tot anirà bé de Ràdio Estel. Ja és dimecres, el dia a partir del qual comencem a parlar que la setmana fa baixada, i en qualsevol cas, el dia en el que continuen sent notícia les baixes temperatures que dominen la situació. I no perdem de vista el que ens diuen, que a partir de demà encara s'accentuarà més aquesta tendència. A veure què és el que ens diu avui per començar en Jordi Miralles. Jordi, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Toni. La situació meteorològica continua marcada per l'anticicló, però demà tindrem l'arribada d'un front que pot portar algunes precipitacions. De moment, el que resta de dia d'avui, tranquil·litat, amb alguns núvols a les comarques del sud de Girona, que també al llarg de la tarda viatjaran cap a la costa i per litoral de Barcelona, però sense cap conseqüència. La resta sol i les boires de l'interior d'aquest matí, que ja s'han esvaït. Les temperatures s'hi fa o no fa com els últims dies. De cara demà arriba un front que provocarà, primer, entrada de vent del nord. Això també voldrà dir nevades al vessant nord del Pirineu per damunt dels 600 o 700 metres, i a la resta del país demà augmentarà la nuvolositat i fins i tot pot haver-hi algun ruixat dispers a punts del sud de la costa de Girona i també costa central. Cap a última hora del dia, demà les temperatures seran semblants a les d'avui i de cara demà passat tornaríem a parlar altra vegada d'ambient assolellat i temperatures que encara baixaran una mica més.
Gràcies, Jordi. Aquest 19 de gener ens arriba informativament parlant amb tot un reguitzell de titulars de referència obligada en aquesta primera passa del nostre programa. D'entrada volem fer referència a aquesta situació que ens porta a pensar a l'inici de la desacceleració de la sisena onada del Covid. Així, com a mínim, s'assegura des del Departament de Salut del Govern de Catalunya en un dia en el que la tercera dosi de la vacuna torna a ser notícia, si és que ho ha deixat de ser en algun moment. Avui ja podem parlar del grup de persones que tenen entre 18 i 29 anys, ja que hem sabut que podran tenir accés a aquesta tercera dosi quan es compleixin els 8 mesos. Es calcula els 8 mesos de l'última dosi que s'havien donat a la segona. Es calcula que això serà aproximadament cap al mes de març. També avui al programa ens referirem a la situació que la pandèmia està generant a l'escola catalana. De fet, parlarem amb la secretària general de la Fundació Escola Cristina de Catalunya, que aplega 395 escoles concertades de casa nostra amb més de 230.000 alumnes. Tot això en uns minuts, en un dia en què també ens haurem de referir a l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, després que hagi estat citada a declarar com a investigada per frau, malversació i tràfic d'influències. La pròpia alcaldessa s'ha mostrat molt sorpresa aquest matí, ja que la Fiscalia ja va arxivar una investigació per aquests mateixos fets, tot i així ha mostrat la seva predisposició a col·laborar amb la justícia. De seguida en parlarem de tot plegat, però abans volem destacar una xifra que em té, els dic de veritat, una mica marejat. 60.500 milions d'euros. Em disculparan les meves limitacions evidents, però sóc incapaç d'imaginar-me el feix de bitllets, no sé vostès. En qualsevol cas, aquests són els diners que l'empresa Microsoft ha pagat per comprar l'empresa responsable de videojocs com Call of Duty o Candy Crush. Hem anat a trucar a la porta a veure si entenem una mica tot això amb una persona que és realment una referència en el món dels videojocs. Jo crec que personalment és la persona que conec que més en sap del món dels videojocs. És codirector de Arms Games i comissari de l'exposició Homo Ludens, bastant al seu moment al nostre programa, Luca Caruba. Luca, què tal? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Luca.
Estar aquí otra vez.
60.500 millones de euros, eso es mucho dinero.
No, esto ya es incalculable. Yo dejé de leer, no podía ni siquiera imaginar llegar al último cero.
Pero fíjate que he leído declaraciones de gente que dice que en realidad lo que ha pagado Microsoft es una auténtica ganga, teniendo en cuenta todo lo que puede llegar a ingresar a partir de ahora.
Claro, digamos que acaba de hacerse con el activo de una empresa que figura entre las empresas más solventes del mercado de la industria de los videojuegos, una empresa, Activision Blizzard, que es capaz cada año de tener un activo de casi 10 millones de dólares. Por lo tanto, no le ha ido tan mal para nada.
Es impresionante.
Obviamente, ¿eh? Estamos hablando de la operación económica más grande del mercado de los videojuegos y una de las más importantes de los últimos años a nivel tecnológico.
Un día tendremos que volver a hablar, Luca, ¿no?, sobre efectivamente el impacto de este tipo de juegos en lo que es la economía real, que es espectacular. Yo recuerdo que el día que estuviste en el programa nos hablabas de que los videojuegos que generan más dinero no son aquellos videojuegos que seguramente uno entiende que son los más complicados, sino aquellos tontitos a lo mejor a los que todos acabamos jugando cuando estamos esperando el metro, ¿no?
Ajá, eso es. De hecho, la empresa que se acaba de comprar Microsoft, pues es una de la productora de desarrolladora de Candy Crush, entre otras cosas. Uno de estos juegos que mejor representa este modelo de juego como de ocio, de pasatiempo, juegos tontos, gratuitos, que en realidad representa la columna vertebral más fuerte de la industria del videojuego ahora mismo en términos de ganancias.
Es espectacular.
Esta compra lo demuestra, ¿no? Es un paso más que demuestra cómo cada vez más son centrales este tipo de juegos y en general la industria del videojuego a nivel de economía global.
Una última cosa, Luca. Cuando tú esparas el metro, ¿a qué juegas?
Yo, cuando estoy en el metro, juego a juegos narrativos. Me gustan mucho historias interactivas.
¿Sí? ¿Juegos narrativos?
Estos libros. Sí, como estos libros juegos de antaño, como se jugaba en los años 80, ajá, cuando podías escoger, mira, estás en este punto, ¿quieres abrir la puerta o irte al otro lado? En función de esto vas a la página 80 o 72. Pues algo muy parecido hoy en día ocurre, gracias a la nueva tecnología, evidentemente más ameno, más divertido, pero el concepto de juego es igual.
Luca, al final te acabaremos diciendo que tienes que venir a hacer una sección al programa y cada semana hablarnos de un videojuego, porque desde luego nos damos cuenta que estamos en las antípodas, que no entendemos una historia que por otro lado mueve muchísimo dinero y hace que muchísima gente a nuestro alrededor pues lleve a cabo su ocio, ¿no?, a través de este tipo de videojuegos. Hablamos pronto. Luca, un abrazo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo, buenas tardes. Es Luca Caruba, codirector de Ars Games y comisario de l'exposició Oppo Ludens. Les 3 i 8 minuts. Així comencem, doncs, aquesta edició del Tot anirà bé a la sintonia de Ràdio Estel. En uns minuts obrim la nostra tertúlia. Avui comentarem l'actualitat amb Irene Pardo i amb Jordi Manils. Però tindrem a persones representants de Junts per Catalunya, a l'Ajuntament, Jordi Martí Galvis, i també a la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz. Moltes coses en els propers minuts. Abans, com sempre, ens apropem, lògicament, al que és el programa en si. Des d'ara fins a les 6 de la tarda, ja els dic ara que avui està amb nosaltres l'Andreu González. Bona tarda, Andreu.
Bona tarda, Toni.
Tenim a la Núria malalta, però no de Covid, perquè ara ja s'han de dir aquestes coses. Té grip convencional, normal i corrent, molt poc sofisticat. Té grip i no té Covid. Andreu, nosaltres ni grip ni Covid, però sí moltes ganes de compartir 3 hores amb moltes persones que hi desfilaran per aquí, no?
Sí, exacte, perquè aquesta edició del Tot anirà bé, un dels noms protagonistes serà el del secretari general de la Unió General de Treballadors de Catalunya, Camil Ros. I és que en unes setmanes on les reunions i negociacions per la reforma laboral estan en boca de tothom, i en un dia on s'han publicat unes dades esfereïdores pel que fa als acomiadaments per ERE a Catalunya, hem volgut convidar el secretari general de l'UGT per analitzar la situació politico-social d'aquests dies. Així doncs, a partir de les 4 en directe al Tot anirà bé, Camil Ros. I tot això en un dia on el periodista Josep Martí Blanc ens acosta a un altre dels noms importants de la jornada, com és el de l'escriptor, filòsof i senador Manuel Cruz, per submergir-nos en el seu llibre Democràcia i descobrir de primera mà quins són els perills que guaiten i com posar-hi remei. I a l'E5, Itàlia i la seva cuina seran el nostre plat principal. Perquè justament el dilluns es va celebrar el Dia Internacional de la Cuina Italiana i per això hem convidat el xef italià Nicola Marino del restaurant Piazza d'Itàlia per conèixer les 10 grans mentides de la cuina italiana. Saben els nostres oients quina és la verdadera pizza del país italià o com es mengen realment els espaguetis de l'estil italià?
Sí, home, amb forquilla i canivet, no?
Ja ho veurem, perquè aquí hi ha molta gent que utilitza la cullera i em sembla que...
Sembla que no, eh?
No.
Molt bé.
I bueno, ja per anar acabant i posant punt i final a l'edició número 87, i com cada dimecres obrim la nostra secció Ho diu la ciència, avui amb el físic quàntic Bruno Julià, que vindrà per parlar-nos del que s'ha convertit com el primer ordinador quàntic del sud d'Europa.
Com ens agrada com parla el català l'Andreu, no? Això dels perills que guaiten. M'ha encantat l'expressió. Les 3 i 10 minuts, senyores i senyors, ara de seguida ens hi posem amb tot plegat. Abans saludem Sílvia Muñoz. Bona tarda, Sílvia.
Bona tarda.
Amb la Sílvia ens apropem als principals assumptes informatius d'una jornada molt polièdrica, no, Sílvia?
Sí, ho comentaves abans. El primer titular comença perquè els joves entre 18 i 29 anys que hagin rebut la seva última dosi de la vacuna contra la Covid fa més de 8 mesos ja poden demanar cita per rebre la dosi de reforç. Recordem que aquesta franja d'edat es va vacunar cap a finals del mes de juny de l'any passat i, per tant, la majoria de joves a hores d'ara encara no pot demanar la cita, sí que ho poden fer aquells que formin part de serveis essencials com cuidadors de persones grans i se'n podran beneficiar. Ara bé, la majoria d'aquest gruix d'edat ho podrà fer a partir del mes de març. Això en el mateix dia en què el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, ha afirmat que en els últims 20 dies a Catalunya més de 700.000 persones s'han infectat de la variant Omicron. A més, ha dit que la situació ara, a hores d'ara és complicada, però que comencem a veure indicadors de que les dades comencen a indicar una desacceleració dels contagis. Més coses. Segons la Fundació Foessa, vinculada a Càritas, 4 de cada 10 persones estan en situació d'exclusió social severa a Espanya. L'informe conclou que, si la situació no canvia, la pobresa crònica podria convertir-se en habitual al nostre país. I compta amb aquesta dada, perquè a Espanya, dels 11 milions de ciutadans que viuen en condicions de pobresa, gairebé 3 milions són joves d'entre 16 i 34 anys. I també les notícies se centren a Barcelona perquè un jutjat de Barcelona cita a declarar com a investigada l'alcaldessa de la capital catalana, Ada Colau, per suposades irregularitats a la concessió de subvencions públiques a diverses entitats. Segons ha avançat el diari ABC, el jutjat d'instrucció ha admès a tràmit una querella d'una associació. Colau està citada a declarar el proper 4 de març com a investigada per presumptes delictes de prevaricació, frau de contractació, malversació de fons públics, tràfic d'influències i negociacions prohibides a funcionaris. I en esports, el Barça s'ha entrenat aquest matí per preparar el partit dels vuitens de final de la Copa del Rei, que juga demà contra l'Atlètic de Bilbao. L'entrenador Xavi Hernández és optimista, diu que l'equip va en bona direcció, però que els falta millorar el més important, el resultat.
A veure què és el que passa demà.
Veurem.
Gràcies, Sílvia.
A vosaltres.
Bona tarda. I un minut i arribem a un quart de quatre. Fem un cop d'ull als diaris digitals. Oh, yeah. I just wanna get to know you. Andreu, en què ens fixem avui?
Doncs avui, Toni, començo destacant una de les notícies que de ben segur que ha tombat a més d'un i que, de fet, la meitat dels mitjans d'aquest país se n'estan fent ressò.
Estàs parlant d'Iñaki Urdangarín.
Efectivament, han casat a Iñaki Urdangarín amb una altra dona, i que no és la infanta Cristina. Des que fa prop de 2 anys que va sortir de la presó, Iñaki Urdangarín no ha tornat a viure a Suïssa, on sí que hi són Cristina de Borbó i els seus 4 fills. Després d'anys de rumors de divorci envoltant el matrimoni, Urdangarín ha estat casat amb una dona tal i com demostra unes fotografies publicades a la revista Lectures. Les fotografies preses al País Basc mostren el marit de la infanta passejant i anant de la mà amb una altra dona. És la seva primera aparició pública després que els últims mesos només hi hagi aparegut al costat de Cristina de Borbó animant el seu fill que jugué a handball. A hores d'ara, però, no hi ha cap reacció de la Casa Reial i també es desconeixen les conseqüències que podrien comportar l'aparició d'aquestes imatges.
Hauríem d'aplicar la presumpció d'innocència, no?
Bueno.
Però no ho està fent ningú, això, eh?
Això és veritat. Però haurem d'estar al cas, a veure què passa.
Va estar tothom al control i va, com, presumpció d'innocència, van agafats de la mà. Escolta'm, jo què sé, potser són vells amics que fan un passeig.
Home, no? el diari Lectura es deia muy amorosamente. Con afecto. Anem a veure.
Però presumpció d'innocència? Tu no estima, tu no tens amics amb els que pots fer una passejada muy amorosamente? No?
No, no.
Tu no, no. Estupendo.
Va, més però bueno, va, anem més a més coses, perquè la tornada de la sèrie Euphoria HBO està revolucionant a tothom, i això que de moment només s'hi poden veure els dos primers capítols. Però ara, a pocs dies que s'estreni el tercer capítol, el que més ha fet sonar les alarmes és l'avançament del capítol. When Cal was in high school, he spent every day with... I és que el que s'han trobat els fans d'Euphoria i els de Lana Del Rey és efectivament un dels temes inèdits de la cantant nord-americana. A aquestes alçades sabem que el nom del tema és Watercolor Eyes, una cançó que amb un toc molt dels anys 50 Lana Del Rey explica el dolor i la tortura de fer l'amor amb una persona amb la qual ja has deixat de tenir-hi una relació. Haurem d'esperar a veure si sona també com sembla amb el ritme que sempre té Lana Del Rey. I ja, per anar acabant, i sé que tu t'hi has fixat molt, Toni, per això l'he posat, Lidl guanya per al moment la batalla judicial a la Thermomix.
Jo estic allò corprès amb aquesta informació. Sí.
L'Audiència de Barcelona ha estimat el recurs interposat per Lidl contra Warburg, la titular de la marca de Thermomix, i aquesta batalla judicial ve per una sentència dictada fa un any pel jutjat mercantil número 5 de Barcelona, que resolia que el supermercat Lidl havia envaït la patent del robot de cuina Thermomix i la condemnava a la retirada de tots els seus robots de la cuina Montsià Cuisine Connect. Ara, però, l'audiència dona la raó als supermercats. Tot i això, la sentència encara es pot recórrer.
No em crec que no tinguis un amic, una amiga, amb la que en un moment donat puguis anar a fer un tomb per la platja?
No. Agafats de la mà, no.
Per què no?
Potser com del braç, la forma aquella d'agafar el braç, potser sí, però no, de la mà no acostumo.
De la mà no, eh? No sé. A veure què és el que diuen, no?
A veure
què és el que diuen. En fi, gràcies, Andreu.
A tu, Toni.
Fins ara. Jo no sé si el Jordi Manils i la Irene Pardo s'hi vulguen referir. Jo els hi trauré el tema ara, eh? No, una broma. Però en qualsevol cas, ara de seguida obrim la tertúlia del nostre Tot anirà bé a la sintonia de Ràdio Estel, amb Jordi Manils, membre de l'executiva nacional dels Comuns, i Irene Pardo, presidenta de les noves generacions del Partit Popular. De seguida, Ràdio Estel, tot anirà bé.
Ràdio Estel. Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel. A Ràdio Estel, dir la teva és molt fàcil. Envia'ns un àudio de WhatsApp al 663 99 30 62 i participa als nostres programes. Recorda, 663 99 30 62. El WhatsApp de Ràdio Estel.
Si vols mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. A l'hivern necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Recorda que per ser oient de Ràdio Estel gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Passen 4 minuts d'un quart de 4. Aquí estem. Això és el Tot anirà bé de Ràdio Estel amb Irene Pardo. Com estàs, Irene? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Irene Pardo, presidenta de les noves generacions del Partit Popular. Jordi Manils, bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
Membre de l'executiva nacional dels Comuns i l'única persona en tot el món que fins que ha arribat aquí no sabia del tema de l'Iñaki Urdangarín.
Ho prometo que no sabia res. Estic ara desitjant obrir un ordinador i mirar-m'ho amb calma.
Clar, com tothom. Però si sí, és el tema del dia, no, Irene?
Jo és el primer que he vist quan encès avui la televisió. He vist una fotografia d'un urdangarín pues, agafat de la mà d'una altra dona i què està passant aquí?
I què has pensat?
Doncs, primer, m'he sobtat i la veritat m'he quedat, ostres, que està amb una altra dona, un urdangarín. I per una altra part, que li estava comentant aquí al Jordi, li estava dient,
que per què... Jo sóc monàrquica, però si volem apropar la monarquia als ciutadans, per què aquesta mania de certes esferes de no normalitzar el que és normal en el nostre país? És a dir, les persones es divorcien, es separen.
Clar.
Tenen dos parelles, tres parelles o 50, m'és igual. Per què aquesta mania continua de certes costums de no d'amagar a la ciutadania el que és normal entre nosaltres, no? I després ens sobta doncs, aquestes coses, aquestes notícies, que sembla que hi hagi aquí uns cuernos o unes infidelitats, quan no, segurament entre ells dos estan separats des de fa molt temps, no ho sabíem els espanyols, i els han piat infragants.
Estan separats des de fa molt de temps, jo pues, no ho sabia, això.
Home, des de...
Ella viu a Ginebra, ell viu a...
Pues això mateix, no? Ja. Fan vides separades, al final un en un puesto de treball en una ciutat, ell en una altra...
Home, hi ha moltes parelles que funcionen així, eh? I funciona.
Ja, però després de la imputació i de la sentència d'Urdangarín,
sí,
jo crec que
s'ha... Sí, una mica de Salvamés, sí, eh? Sí, la conversa va més. Estic veient que la conversa va més. Jordi,
no, que dic que igual és una mica tradició familiar, lo d'estar separats i no explicar-ho i viure en llocs diferents. Els hi ve dels pares, potser. I de l'Urdangarín hi hauria moltes coses a parlar, més que de la seva vida sentimental. Però jo coincideixo amb la Irene i el titular és aquest, eh? Estic d'acord amb el que diu el PP amb un tema de la monarquia. Perquè hauria de ser normal que la gent trenqui la seva relació i en comenci una altra i es doni una altra oportunitat i refaci la seva vida. Hauria de ser normal. El que no és normal de la monarquia són moltes altres coses, no això. Això que ha passat avui hauria de ser normal.
Hauríem de demanar disculpes, perquè segurament aquests no són els nostres temes, però és que tothom s'hi volia referir avui d'una manera o una altra.
Ens perdonen, que parlem.
Estic convençut. Ja no sé si ens perdonaran igual, perquè és que ni hem parlat d'aquesta qüestió fins ara, però ara m'acabo de connectar la pàgina web de La Vanguardia i el titular que haurà La Vanguardia crida l'atenció, realment. Fumar a les terrasses distribueix el virus de fins a 8 metres de distància segons els pneumòlegs. És una d'aquelles notícies, en principi, petites, que no ho són gens, en petites, en ple debat de prohibir el tabac també a les terrasses i que ens pot servir d'alguna manera també per anar a fer referència al que és la situació del Covid, ja que de seguida parlarem amb una representant de les escoles concertades, no? És curiós això, no?
Bueno, sembla raonable que quan tu expulses el fum ho fas amb una potència, diguéssim, no és com respirar, l'expulses amb força i, per tant, pots expulsar partícules més enllà de l'habitual 8 metres, em sembla una capacitat pulmonar envejable. No sé si tothom podria enviar-ho 8 metres, però en qualsevol cas sembla que és evident que sí, que fumar sense mascareta pot escampar més virus que no fer-ho. D'altra banda, també, no sé si era una fake news o no, però vaig llegir que els fumadors tenien menys possibilitats de contagiar-se del virus. I em va semblar també una notícia a estudiar i a comentar, perquè sembla un contrasentit, no? Però en tot cas, el que tu deies sobre aquest debat que tenim sobre si fumar o no fumar a les terrasses, jo crec que hem de seguir avançant, i jo sóc fumador, però hem de seguir avançant en la protecció de la gent que no fuma, sobretot de la gent jove, dels menors, i no obligar a ningú a respirar substàncies nocives si no ho vol fer.
Clar. Irene, què dius?
Això jo crec que és un tema de debat també sobre el tema de les mascaretes pel carrer i la gent que va fumant pel carrer sense mascareta, no? Jo sempre penso, ostres, a mi m'obliguen a anar amb mascareta pel carrer, però si estic fumant una cigarreta me la puc treure i puc treure el fum i al final doncs, també perjudicar el que tinc al costat, el que està passant per la vorera, no? Són aquestes incoherències a nivell de mesures contra la Covid i després a mi no m'extranya absolutament res, no?, el que està sortint, perquè al final si el coronavirus, la Covid, es contagia mitjançant aerosols, mitjançant l'aire, doncs és normal que una persona que estigui fumant i et llença pues, el fum, pues, al final pues, et puguis contagiar, no? Jo crec que és el que deia el Jordi en aquest sentit, és a dir, s'han de prendre mesures i si volem al final combatre aquest virus, doncs potser també anar per aquí seria un... no sé quin tipus de restriccions, jo no soc molt d'anar prohibint a la gent que pugui fumar als espais públics, però davant d'una pandèmia, doncs potser és necessari fer-ho.
En un altre moment en parlarem amb calma del tema de prohibir o no fumar, ens quedem amb la segona part de la notícia, no?, el que és la pandèmia. La situació pandèmica, hem dit al començament que malgrat estem lluny de normalitzar la situació, sí que avui des de la Conselleria de Salut es parlava d'un possible inici a la desacceleració, no?, de tota aquesta qüestió, i també ja s'ha parlat de la tercera dosi encarada a la gent que té entre 18 i 29 anys. Hauran de passar 8 mesos des de que van posar la segona vacuna. Això situaria el tema cap al mes de març, aproximadament, no, Jordi?
Sí, jo crec que benvinguda sigui la desacceleració si s'expressa per voluntat científica i no política. És a dir, si científicament estem amb dades que permeten una desacceleració, endavant. Si només són decisions polítiques, ojo, perquè per voler córrer massa no acabem repetint errors del passat. Benvinguda sigui la desacceleració, benvingut sigui tornar a la major normalitat possible, però no ens enganyem, no estem en una situació de normalitat, el nostre sistema sanitari segueix sense estar preparat per resistir una setena hipotètica onada, i la tercera dosi de vacunació, jo em vaig vacunar ahir i benvinguda...
Et veig bé, no?
Em trobo molt bé, tinc molt mal de braç.
Crec que ets la primera persona que conec que s'ha posat la tercera dosi i més allà del mal de braç no li passa res.
No, estic estupendo. L'únic problema que tinc és posar-me la jaqueta, que em fa mal a l'aixecar el braç. Però més enllà d'això, i ho he dit moltes vegades en aquesta taula, podem posar una tercera, una quarta, una cinquena dosis mentre no estigui tot el plan neta vacunat, mentre no hi hagi accés universal a les vacunes, no serviran de res. Necessitem fer un pensament d'una vegada per totes perquè la vacuna arribi a tots els racons del planeta.
Què dius, Irene?
Doncs respecte al tema de la desacceleració, jo tinc aquí les dades de Catalunya i no acabo d'entendre molt bé com es fan aquestes mesures, si científicament o políticament, perquè a 23 de desembre hi havia 376 persones a les UCIs de Catalunya i 16.385 persones confirmades per PCR positiu. I a dia 17 de gener hi havia 529 persones a les UCIs i 22.986 persones contagiades per Covid a Catalunya, en aquell dia, en aquelles últimes 24 hores. És a dir, moltíssimes més persones contagiades el 17 de gener que el 23 de desembre. És a dir, el 23 de desembre teníem un toc de queda, teníem unes restriccions molt més severes que a dia d'avui. Com s'estan prenent aquestes mesures? Per dades no seran, perquè les dades confirmen que ara estem pitjor que fa un mes, i que aquestes mesures que van adoptar fa un mes no han servit absolutament per res. És a dir, jo crec que ja és hora de que es sentin professionals de veritat i que mirin a veure quines són les restriccions que funcionen, perquè restringir per restringir no, perquè llavors fem mal a l'economia i no solucionem el tema de la salut, que jo crec que és el que està passant a dia d'avui i en temes de la Generalitat.
No, Jordi, però breument, perquè anem de seguida al telèfon.
Molt ràpid. Jo posava la qüestió de les decisions científiques perquè les decisions no es prenen sobre les dades d'avui, sinó sobre les prediccions probables del que passarà la setmana que ve o l'altra, en funció de com va evolucionant la resta de dades. No? Mm-hmm. Per tant, aquestes dades de predicció, que són les que desconeixem, són les que crec que s'haurien de publicar per explicar per què ara sí estem en situació de desaccelerar.
En qualsevol cas, si em permeteu, hi ha una història que és al·lucinant, no? Que és veure la gran quantitat de positius que arriba a haver per tot arreu. Això no ho hem vist en cap de les onades prèvies, no? Aquesta gran quantitat de positius que fan, per exemple, que un vagi a una escola i se n'adoni que la quantitat d'aules que estan confinades a casa cada dia va a més, que són moltíssims els nens que estan, els nens i professors que estan donant positiu. I això està portant a les escoles a tenir problemes reals. Si ja les escoles públiques tenen problemes reals, sembla que les escoles concertades, el tema, doncs, encara és molt més fort. Ens acompanya Meritxell Ruiz, és la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, una de les més representatives a nivell d'escoles concertades a casa nostra. Meritxell, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com ho estan passant, tot això, les escoles concertades?
Doncs, home, amb molta feina i molt de neguit, perquè és evident que una situació com aquesta, a nivell de substitucions, doncs no l'havien viscut mai. Totes aquestes dades que ara vostès deien, doncs, evidentment, afecten a les escoles, no? I des de la tornada del mes de gener, el dia 10, realment està sent complicat. Ens n'anem sortint, però clar, va ser de molt d'esforç i de moltes hores i de treballada de dilluns a diumenge.
Clar. Em consta que el Departament d'Educació ha realitzat, des que va començar el segon trimestre fins ara, un total de 5.260 nomenaments de mestres substituts, tots a l'escola pública. Com ho estan fent vostès?
Doncs quan vam veure just el retornar aquesta incidència, nosaltres com a escoles concertades no accedim a la borsa de substituts del Departament d'Educació, sinó que cada escola o cada institució ha de gestionar les seves altes i les seves baixes. Llavors el primer que vam fer va ser, des de la Fundació Escola Cristiana tenim una borsa amb 900 candidats, i va ser escriure a tots i dir, sisplau, que ens respoguessin aquells que tenien disponibilitat immediata per fer substitucions, perquè, clar, què ens està passant? Que la borsa de l'escola pública va tan ràpid, no? Perquè, evidentment, doncs, hi ha tantes substitucions com a les nostres escoles, que no teníem gent, o que quan trucaves a dir, no, és que m'acaben de cridar per fer una substitució i no puc. Per tant, ara tenim identificades més de 270 persones que tenen disponibilitat immediata a la nostra borsa per anar a les escoles. però no ens vam quedar tranquils amb això, perquè clar, la incidència és molt elevada i vam dir, anem buscant recursos per si aquesta borsa es quedés a zero, què fem, no? I a partir d'aquí va ser quan, bueno, vam idear juntament amb l'Encarna la creació d'una borsa d'emergència per si en algun moment feia falta, que en algun moment hi ha fet falta, de fet.
Ja m'imagino. També estan demanant vostès que els permetin a contractar estudiants de l'últim curs de magisteri, no?
Sí, perquè jo crec que en situacions excepcionals calen mesures excepcionals i de la mateixa manera que Salut durant la pandèmia s'han pogut contractar aquesta tipologia d'estudiants, dèiem, home, en el moment en què, que no ens hi hem trobat encara, però en el moment en què no trobem per fer substitucions, hi ha un col·lectiu de persones que són els que estan a punt, d'aquí 4 mesos tindran el títol de magisteri, que estan a punt de tenir-lo, que poden estar, que estan en disposició i tenen suficients coneixements com per fer unes substitucions a les escoles.
Ja. Bé, en qualsevol cas, entenen que poden tenir el problema, entre cometes, controlat?
Sí, de moment sí. A veure, és una feina ingent, Com els deia, les direccions dels centres estan treballant, tots els equips directius, matí, tarda, nit, cap de setmana inclòs. El tema és fins quan aguantarem aquest ritme, no? Perquè són molts dies i molt intensos. De moment sí, però jo crec que és la nostra obligació pensar en l'endemà, no? En què passa si malgrat tot això no és suficient. I per això hem buscat alternatives d'emergència per si convingués activar-les i tenir-les actives. Perquè si no ho fas, si et trobes en la situació que no trobes més substitucions i no tens un pla B, no pots fer res.
Està clar.
No has planificat abans.
Està clar. O sigui, que vostès poden estar doblement afectats, d'una banda per el que serien les cases confinades i d'una altra banda per la dificultat, efectivament, de poder cobrir aquestes places, no? És evident,
sí,
no?
Sí.
Senyora Ruiz, seguirem molt atentament la situació. Li agraeixo molt que hagi estat avui amb nosaltres. Molt amable.
A vostès.
Gràcies. Adéu, bona tarda. És la secretària general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Meritxell Ruiz. Realment és molt complicat de gestionar tot això, no, Jordi?
És complicadíssim des de tots els nivells, no? Jo ara escoltava la senyora Ruiz i pensava com m'ho faria jo si estigués en la seva posició, en la posició de dirigir un centre concertat, i deu ser efectivament molt complicat, sobretot pel que deia, no? Perquè la borsa de la pública va corrent tan ràpid, doncs, que tots els candidats possibles per anar a una concertada veuen la possibilitat d'accedir a la pública, no? En tot cas, també ens hauríem de mirar des del punt de vista de les famílies, això. És a dir, com que estan patint també les famílies que els hi confinen els nens a casa però no tenen permís per no anar a treballar, per faltar la feina, vull dir, etcètera, etcètera, no? I té moltes derivades aquesta situació escolar que estem patint, que des de molts punts de vista també generen un despropòsit de la gestió protocolària del Departament de Salut.
Clar, clar. Què dius, Irene?
No, totalment d'acord. Al final aquesta pandèmia ens està deixant una mica un panorama una mica caòtic amb molts serveis essencials. El tema escolar és un, el tema sanitari un altre, i també serveis essencials com el transport. Recordeu-vos que la setmana passada es van cancel·lar també molts viatges en tren perquè per la falta de maquinistes, també per una situació de contagis a Renfe, no? Jo crec que són serveis que s'estan veient molt afectats per aquests contagis massius que estem patint per el tema d'Omicron, i que al final doncs, hi ha certes carències, que després de 2 anys ens està pillant una altra vegada una mica al toro en aquesta pandèmia, no tenim un pla B, com deia la senyora Ruiz, són les escoles concertades les que s'estan traient una mica les castanyes del foc, però bueno, tots estem ens estem sortint a poc com podem, no?
Parlem d'Ada Colau. Ho dic perquè és un tema que està completament en boca de tothom en aquests moments. El titular que llegim ara és que l'alcaldessa descarta la dimissió després de citada per presumpta prevaricació i malversació. Els he de dir, de veritat, que tinc ganes que algú ens expliqui realment el tema. O sigui, de què s'està acusant Ada Colau? Ella mateixa s'ha mostrat sorpresa d'entrada perquè no ha tingut cap notificació oficial. Se n'ha assabentat pels mitjans de comunicació. Tot i així, d'entrada mostrar la seva estranyesa perquè se l'hagi citat per una cosa que la Fiscalia sembla ser ja havia arxivat en el seu moment. De tota manera, insisteixo, s'ha posat a disposició de la justícia. Ara de seguida tindrem amb nosaltres el portaveu de Junts per Catalunya a l'Ajuntament perquè ens digui una mica com ho veu, però m'imagino, Jordi Marells, que t'agradaria explicar-nos una mica d'entrada què s'està acusant a de Colau, no?
Sí, és que és indignant, és vergonyant que es puguin seguir fent a dia d'avui aquestes campanyes de coso i derribo sense cap fonament contra dirigents polítics, només per protegir els privilegis d'alguns, no? Se l'acusa de donar subvencions a entitats que defensen els drets humans, a entitats pel dret a l'habitatge, entitats contra els talls de subministraments elèctrics, etc. I se l'acusa de prevaricar en l'entrega d'aquestes subvencions com si ella les donés perquè ella vol donar-li als seus amics unes subvencions. Aquestes subvencions, perquè ho sàpiga tothom, es venen donant des de ja fa diversos mandats. Les donava també l'alcalde Xavier Trias i, per tant, no sé si tenen els mateixos amics, en Xavier Trias i l'Ada Colau, però seria estrany que tots prevariquessin per ajudar el mateix amic. Són entitats que passen per un concurs públic i una reglamentació estricta. Estan aprovades i autoritzades per la secretaria i per la intervenció de l'Ajuntament i estan en un procediment absolutament reglat. Per tant, no hi ha absolutament res a denunciar aquí. Tant és així que la Fiscalia, el juliol de l'any passat, el juliol de 2021, ja va arxivar, va no admetre a tràmit ni tan sols aquesta mateixa demanda, literal, la mateixa, presentada per Abogados por la Constitución en aquell moment, i en aquesta ocasió la torna a presentar una altra entitat fantasma, una altra entitat que no existeix, que són entitats que creen determinades empreses per amagar-se, no? És una entitat fantasma que presenta la mateixa denúncia, jo crec que moguda per intentar fer mal, erosionar la imatge de Colau en un moment en el que l'últim baròmetre li donava una victòria clara a les properes municipals.
Però, tal qual ho dius, aleshores qui al darrere és una empresa.
Qui al darrere d'aquesta denúncia és evident que són els lobbies de la ciutat de Barcelona que estan molt molestos perquè el govern de Colau està acabant amb alguns dels seus privilegis.
Ara de seguida anem al telèfon. M'agradaria conèixer l'opinió d'Irene Pardo sobre tot això.
Bueno, l'alcaldessa se l'acusa de prevaricació, de malversació i de tràfic d'influències. I no és la mateixa denúncia que l'any passat. Aquesta és una nova denúncia que es va interposar fa uns mesos per part d'una associació i se l'acusa per... s'està investigant, acusada, sí, per donar més de 77 milions d'euros a més de 250 entitats afins a l'alcaldessa Colau, que ja es veurà si són afins, si no són afins, si, o què passarà. Jo confio en la justícia
sí
i deixo...
Afins, no?
Bueno, qui diu afins, diu a veure si està justificat. Tu deies, i aquestes subvencions surten a concurs públic. No és veritat, perquè tu, com bé saps, si no arriben a un cert... a uns certs diners, que crec que són 15.000 euros, que són contractes menors, no cal que surti a concurs públic. Es poden adjudicar perfectament. I aquestes subvencions estan dintre dels pressupostos del nou any i per això aquesta denúncia, que a veure on acabarà i si és culpable d'alguna cosa, doncs haurà de dimitir. Però encara així, el vostre reglament de partit de Barcelona en Comú, el punt 3.6, diu que una persona investigada, que era l'antiga imputació, ara es diu investigada, ha de deixar el càrrec. És a dir, una vegada més no esteu honrant el vostre reglament. És a dir, de ser així, l'alcaldessa hauria d'apartar-se si ha de fer honor als estatuts de Barcelona en Comú. I no ho està fent. És a dir, això, a mi m'agradaria veure si això hagués passat al senyor Martínez Almeida. A veure com estaríeu, què se li estaria exigint a l'Ajuntament de Madrid. Però com és Ada Colau i com us passa a vosaltres, no li exigeu absolutament res.
Va, Jordi Manils, molt ràpid, anem al telèfon.
Sí, a Martínez Almeida li passen coses bastant pitjors que aquesta. El 3.6 del Codi Ètic de Barcelona en Comú el que diu és que hi haurà d'haver una renúncia en cas de delictes per prevaricació amb ànim de lucre. És a dir, si l'alcaldessa o qualsevol regidor s'estigués lucrant d'un delicte de prevaricació. És evident que aquí no s'ha lucrat ningú. No. De fet, és evident que no hi ha prevaricació.
S'està investigant.
Home, no, però ningú acusa l'alcaldessa d'haver-se lucrat. És que no està ni a l'acusació.
O d'haver lucrat alguna entitat afí a l'alcaldessa.
Però això no és el que diu el Codi Ètic.
Vale.
En qualsevol cas...
Sí,
acabo de seguida. En qualsevol cas, és curiós que el Partit Popular, que no té Codi Ètic i que, de fet, l'ètica se l'ha passat...
Ja tenim Codi Ètic i el signem cada any.
L'ètica és...
No tenim cap imputat als nostres càrrecs.
Ostres,
cap.
Irene.
Vosaltres no? No. A qui tenim imputat? Jordi, digues la veritat. Qui tenim imputat amb càrrec?
Irene, l'única... A Espanya hi ha tres...
una llista de diverses persones. I Sasserra, per exemple, té un gran currículum
Contestar-te, perquè si no...
Darrere.
Hi ha tres partits en aquest país, a Espanya, hi ha tres partits que com a partit han estat imputats per corrupció. El Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Convergència Democràtica de Catalunya, que ja és prou vergonya. Però d'aquests tres n'hi ha un que ha estat considerat en seu judicial organització criminal. organització criminal. I aquest és el Partit Popular.
No, no, no.
El és que vaig deixar que parlin. No, no sé en quin moment tallar això, perquè efectivament, clar, ell diu, ara la Irene té tot el dret del món, lògicament, a respondre. Em deixes fer una petita pausa? És que ho he intentat ja fa una estona, que és l'estona que fa, que tenim al telèfon a Jordi Martí Galvi. Jordi, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Disculpi abans de tot, aquests minuts d'espera, però imagino que ho entès perfectament, no?
I tant, i tant.
El senyor Martí Galvis és portaveu del grup municipal de Junts a l'Ajuntament de Barcelona. Com veu vostè tota aquesta situació que afecta l'alcaldessa Colau?
Doncs una mica trista. La veritat, ara que sentia com es discutien els dos companys, no sé si el responsable de la Barcelona en Comú, quan parlava dels lobbies que s'han sentit maltractat i s'han sentit assetjat amb els seus foscos interessos, són els mateixos lobbies que a través del senyor Manuel Valls i la seva candidatura la van fer alcaldessa a la senyora Ada Colau, passant per davant del candidat que va guanyar les eleccions, que va ser Ernest Maragall. Bé, això és un apunt previ, perquè m'ha fet gràcia sentir això dels lobbies, quan els lobbies són els responsables de que la senyora Colau estigui d'alcaldessa. Dit això, nosaltres, com pot haver vist o comprovat aquestes últimes hores, nosaltres formalment no hem demanat la dimissió de l'alcaldessa Colau. Volem ser cauts i volem esperar que amb urgència i amb celeritat la justícia determini les seves presumptes responsabilitats o les seves culpes, si és que hi són. En aquests moments no es pot considerar així, tot i que la figura de la investigada, en aquest cas, doncs ja és prou important. Nosaltres hem d'exigir tolerància zero amb la corrupció. Nosaltres hem d'exigir a la senyora Colau i al govern municipal la màxima col·laboració amb la justícia per aclarir aquests fets, que no hi hagi cap ombra de dubte d'irregularitat. Nosaltres el que no farem, i això que a vegades en tens ganes, però no ho farem de cap manera, és creuar les línies vermelles que sí que va creuar Ada Colau quan es va aprofitar de manera vergonyosa, i perdoneu-me que utilitzi aquesta paraula així forta, però és que és la que sento, la que em surt del cor, de manera vergonyosa i sense escrúpols, de les falses acusacions de les clavegueres de l'Estat contra l'alcalde Trias. Aleshores sí que no va tenir cap problema en afegir-se a aquestes crítiques i a aquestes acusacions, que es va demostrar, evidentment, a posteriori que eren absolutament falses, per desgastar, i no solament desgastar, sinó enfonsar personal i políticament un alcalde honorable com era el Xavier Trias. Per tant, nosaltres no ens situarem en el mateix nivell d'exigència ètica de Colau i els comuns. Esperarem, però sí que exigim la màxima transparència i exigim a la justícia que hi hagi un pronunciament el més aviat possible.
En definitiva, doncs, senyor Martí Galvis, respecte a la presumpció d'innocència, a l'espera de que hi hagi més dades que els portarien vostès a prendre una altra determinació, en el cas que fos necessari, no?
La presumpció d'innocència sempre i amb tothom. Sempre i amb tothom.
Sí, sí. Doncs, senyor Martí Galvis, li agraeixo molt, de veritat, que hagi estat avui amb nosaltres i que ens hagi explicat quina és la postura de Junts per Catalunya a l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies, molt amable.
Vosaltres.
Passi bé. Adéu, bona tarda. Jordi Martí Galvis, m'imagino, Jordi, que amb ganes de dir alguna cosa, no?
Sí, no, em trobo fins i tot raonable la postura del senyor Martí Galvis, no? Al final és un grup de l'oposició, exigeix que s'aclareixin els fets i hi hagi transparència, em sembla
que és
raonable i que és el correcte. Recordar per tothom que ens està sentint que aquesta és la 11a denúncia que se li posa a Ada Colau en aquest mandat. 11a denúncia, les altres 10 s'han arxivat i aquesta evidentment s'arxivarà, perquè no ha lugar, perquè jurídicament no tenen cap fonamentació. Això qualsevol que tingui un mínim de coneixements jurídics ho veu de lluny, perquè si s'hagués d'imputar algú per una irregularitat com aquesta, en cap cas seria l'alcaldessa, que ni tan sols firma aquestes subvencions, és a dir, serien els tècnics de la casa que les haurien firmat o el regidor de torn que les hauria firmat, i perquè és evident que l'únic que pretén això és generar portades, enfangar, desinformar, embrutar i dir que todos son iguales. O sigui, l'objectiu d'això és todos son iguales. La de Colau, que és la política amb millor valoració ara mateix a la ciutat, que els baròmetres diuen que guanyarà les properes eleccions, que està fent tota una sèrie de polítiques referents, que a alguns t'agradaran més o menys, però està fent polítiques que són referents, anem a tirar a terra la imatge de la de Colau. 10 denúncies arxivades i aquesta s'arxivarà en els propers mesos, i espero tenir oportunitat de dir-ho aquí, que les portades que avui estan sortint no sortiran el dia que s'arxivi.
Irene?
Bueno, jo ja ho he dit. Jo, de fet, abans de vindre a la ràdio, venia d'atendre juntament amb el president del grup municipal del Partit Popular, Josep Bou, a l'Ajuntament de Barcelona, els mitjans de comunicació, per demanar formalment la dimissió de Ada Colau. Entenem també que, de cara als comuns, també el xarop democràtic del que tant parlaven també s'ha de fer efectiu cap a ells. Una persona investigada és perquè hi ha indicis també de que aquí han hagut irregularitats. Nosaltres vam votar en contra d'aquests pressupostos perquè precisament veiem un excés de subvencions a entitats que no tenen cap tipus de cara lluix, i confiem en la justícia de que s'obren aquestes investigacions. Veurem a veure que 77 milions d'euros que s'estan agafant amb pinces cap a qui van. Ja veurem si de veritat no són entitats amigues, si són entitats afins o quin tipus de persones hi ha darrere, i veurem què passa, i a veure si de veritat aquesta serà la dotzena arxivada o serà la primera que de veritat surti endavant.
I és que quan parles de 77 milions d'euros, Irene, em sap greu, però és que estàs intentant barrejar coses. O sigui, les subvencions que es porten en aquesta denúncia no són 77 milions d'euros. Són unes subvencions concretes amb 4 o 5 entitats concretes amb nom i cognoms. 77 milions d'euros inclouria l'aportació a Càritas, l'aportació a la Creu Roja. No sé si el PP està en contra...
Un segon, perquè acabi de parlar ell i després tu respons.
No sé si el PP està en contra de que l'Ajuntament de Barcelona tingui un conveni de col·laboració amb Càritas, de que tingui un conveni de col·laboració amb la Creu Roja, de que tingui un conveni de col·laboració amb moltes entitats socials que donen vida a Barcelona i que protegeixen a molta gent a Barcelona. Això són els 77 milions d'euros dels que estàs parlant, perquè la gent ho sàpiga, perquè si no diem 77 milions d'euros i sembla que aquí estiguem regalant diners a tots els amics que tenim al planeta, perquè 77 milions d'euros donen per molts amics. És que no, és que el que estem fent és polítiques socials amb les entitats del tercer sector de la ciutat.
Irene.
Doncs jo no poso en dubte aquestes subvencions a Càritas i a segons quines entitats socials, perquè no solament ho fa l'Ajuntament de Barcelona, ho fan tots els ajuntaments de les grans ciutats en aquest país. És a dir, no, Barcelona no és una excepció en aquest sentit i que contempli aquestes ajudes en els seus pressupostos, sinó que són... Jo, per exemple, jo mateixa vaig estar agafant els pressupostos i certes assignacions econòmiques molt dubtoses, contractes de menys de 14.000, 15.000 euros a unes consultories sempre són les mateixes, sense cap tipus de justificació. Vaig fer les precisament al·legacions a aquest tipus d'adjudicacions que no passen per cap puesto a ser contractes menors, i crec que això, en la praxis de la senyora alcaldessa, des de que està governant des de l'any 2015, és una praxis molt comuna que abans no succeïa tant com està passant amb la senyora alcaldessa Colau. De fet, una altra de les coses que porten molta controvèrsia i molta polèmica també són les famoses coses que fa la ciutat de Barcelona, ja sigui a nivell de cultura, arquitectònicament, que ens costa a tots els barcelonins una milionada d'euros que no sabem d'on surten, que no està justificat absolutament per res, que si quatre pedres costen 366.000 euros, que si...
Quines pedres són aquestes?
Les pedres que va posar allà al de la...
És que això és una fake news, Irene, això és una fake news.
Jo he al·lucinat una mica amb això,
360.000 euros. Jo sé de què parla, això era una fake news d'un diari d'extrema dreta.
No, no són fake news.
360.000 euros era tot el projecte, no el quatre pedres.
Da igual, qui diu quatre pedres diu dos quadres...
Però no desinformeu.
No, no és desinformació. No,
però
a veure,
un moment, perquè ho entengui, però que ho entenguem. És a dir, perquè
sí, si diem una cosa hem d'entendre.
A veure, què és el que ha costat 360.000
euros?
300.000 euros. Hi havia un projecte social i cultural
per explicar
la memòria de la presó de dones de Barcelona, amb tot uns mesos d'activitats, de diferents coses que es feien allà, tot el treball de documentació previ que s'havia fet, i a la porta hi havia quatre espècies de menhirs, quatre pedres grans.
Però no eren les pedres el que costava això, sinó tot el...
L'argument de l'extrema dreta, d'un diari d'extrema dreta, va ser aquestes pedres costen 360.000 euros. No, 360.000 euros costa el conjunt de tot el projecte, que durava molts mesos, i que no conec el detall del projecte.
Ja.
Però això és desinformar, no, i seguim desinformant.
Que no és veritat, que és que les sis pedres, és que ho estava buscant ara, són 338.000 euros per l'escultura formada per sis pedres, no per tot el projecte. Estàs desinformant tu? No. Tot el projecte en si no va costar això. És a dir, aquestes són les coses que el mandat de la senyora Colau i la seva gestió econòmica dels diners públics de tots els barcelonins s'està posant en dubte també, perquè hi ha sobrecostos en moltes coses que no sabem cap a on van. I això és el que estem denunciant des del Partit Popular, i això també són coses que crec que s'ha de qüestionar a l'actual alcaldessa.
Hi ha una cosa a la que segurament hauríem de fer una reflexió tots, incloent també els mitjans de comunicació, que és allò que tots pensem, no? A la que sabem, de qualsevol, de qualsevol polític, periodista, de qualsevol persona, que ens diuen aquest ha fet això, i ens ho creiem. I si ho diuen, per alguna cosa serà. Aquest tipus de raonaments. No ho dic perquè estic sortint ara d'Ada Colau i m'estic anant a l'Eduard Pujol, el que fos el portaveu de Junts per Catalunya, que, home, tothom ho tenia com molt coll avall, el que feia aquest senyor, no? Tothom l'havia condemnat prèviament. Doncs bé, ara hi hem sabut que no, que un jutge ha decidit portar a judici una de les dues dones que havien acusat l'exdiputat de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, en considerar que en realitat la víctima d'assetjament no eren elles, sinó que era ell, personalment. I a les tertúlies durant aquells dies, aquí, jo, bueno, vaig escoltar de tot, efectivament, per aquella cosa de que la presumpció d'innocència queda molt bonica dita, però segurament no ens l'acabem de creure mai. O no sé si mai, però vaja, la majoria dels casos, no?
No, i que és un tema, el tema de l'assetjament sexual o la violència contra les dones, és un tema que està tan impregnat a la nostra societat que ens el creiem de seguida, no?
Clar, perquè... Jordi, però el que no pot ser és que en un moment donat jo em torno boig i començo a fer-te aquestes acusacions...
Sí, sí,
i
no...
que això el lapidi directament. No sí, pot sí. ser això.
Ara en parlàvem abans d'entrar i vaja, estic quasi segur que amb això no hi hauran diferències de colors polítics de que com de fàcil és destrossar-li la vida a algú,
sí,
no?
Sí, sí.
I sobretot quan és algú que està exposat públicament com un polític, no? En aquest cas, jo crec que l'Eduard Pujol ha estat tractat injustament. Va fer el que havia de fer, que és apartar-se de les seves responsabilitats mentre no s'esclarís la situació. I ara sembla que s'esclareix, diguéssim, en favor d'ell, del que ell explicava i de que hi ha una dona que havia denunciat falsament. I una cosa que vull que quedi clara, perquè avui ja llegia els temes de les denúncies falses i no sé què. Denúncies falses n'hi ha de tot. Hi ha denúncies falses immobiliàries, hi ha denúncies falses laborals, hi ha denúncies falses de violència de gènere. A mi m'agradaria que parléssim de totes les denúncies falses i no només de les de violència de gènere, quan es vol fer veure, no?, que la majoria de denúncies de violència de gènere són falses i el percentatge és un 0,007. Un 0,007 són les denúncies falses.
Déu-n'hi-do. Què dius, Irene?
Jo crec que aquí els mitjans de comunicació tenen molt a veure, perquè al final els assetjaments que es fan públicament i els escarnis públics són a través dels mitjans de comunicació, no? I a la vegada que algú és acusat i omplim minuts de televisió, de ràdio, de premsa escrita, també hauríem d'omplir minuts i portades quan una persona és absolta, en aquest cas concret, i com és absolta, no? És a dir, que al final no solament no és acusat, sinó que al final ha sigut víctima d'aquestes dones, va ser ell qui va sofrir en comptes del revés com se li estava fent. I aquesta persona ja no hi ha tornada enrere, és a dir, se l'ha matxacat, se l'ha fet un escarni públic. Com torna al seu puesto de treball que tenia abans? No pot tornar. Aquesta persona ja no pot tornar. Tot el mal que se li ha fet. També hem de recordar tots els casos, també, que abans parlàvem amb el Jordi, fora dels micros, no?, el que va passar amb el seu dia a Rita Barberà, no?, que al final va ser absolta. Uns podran pensar que sí, uns podran pensar que no, però la justícia al final va dictaminar que no havia passat absolutament res i va quedar absolta una vegada morta. I jo tinc moltes persones properes a aquesta persona que ho va passar molt, molt malament. El mateix passa amb altres persones amb el tema de corrupció, en aquest cas ha sigut amb el tema de l'Eduard Pujol, i aquí ens hem de plantejar si quan una persona és acusada d'algun fet, si hem de veritat hem d'omplir tants minuts i tantes portades i tants debats a fer aquest escarni públic en aquestes persones, no?, abans de que surti una sentència. És a dir, no podem fer judicis paral·lels, crec, com a societat i com a mitjans de comunicació.
Jo estic totalment d'acord amb la Irene de fa 10 segons i es contradiu amb la Irene de fa 2 minuts, que ha registrat la petició de dimissió de l'Ada Colau precisament per
fins això, que no es solventi el problema. Sí, és a dir, quan una persona és investigada, imputada...
Esteu
millor...
participant de fer gran aquesta pilota, demanar-li la dimissió, de fer un escarni públic...
Puc dir una cosa? Sí, deixes interrompre. És que tinc tot l'equip revolucionat. Jo no sé què està passant. M'estan enviant missatges tots, però el José Matosas, el nostre tècnic de so, que ha format part, és la primera vegada que forma part de la tertúlia del programa portant arguments, em diu que no és veritat lo del monument de 338.000 euros, que la partida destinada directament al monument és de 58.560 45. I m'han passat... No, no, Irene, és que tinc totes les dades. Mira, i és l'Andreu, eh? L'Andreu també des de la redacció. No tinc res a veure amb això. Mira, tot anirà bé. Aquest és el nostre xat del grup i ens estan passant els articles on queden per separat les assignacions que van formar part d'aquests actes. Diu, totes elles coincideixen en això, 58.000 euros. Perdó, ho dic
no,
perquè...
No, és que jo crec que és fonamental que els mitjans de comunicació facin això que està passant ara mateix, que és que quan un diu que plou i l'altre diu que no plou, els mitjans de comunicació no han de dir un diu que plou i l'altre diu que no plou, no, han de mirar per la finestra a veure si plou o no i dir efectivament està plovent o efectivament no està plovent.
És un informe neutral.
Sí, sí, però és que és un bulo que va circular durant molt de temps i que a mi el que em preocupa no és que, bueno, em sembla lamentable que hi hagi gent que es dediqui a fer aquests bulos, però el que em preocupa és que responsables polítics intentin fer colar aquests bulos com a informació oficial reiteradament, i això ens passa cada dia amb el govern d'Espanya, passa moltíssim que circulen bulos de l'alçada d'un gambarà que són inverossímils. Qui es pot creure que ens hem gastat 360.000 euros amb 6 pedres? No s'ho creu ningú. Però si ho segueixes repetint...
Que us gasteu 300.000 euros en fer una setmana de les festes republicanes a Barcelona, és a dir, d'aquest govern municipal s'espera qualsevol
bueno, però,
cosa.
Però és que ja hem vist que és mentida,
el
Irene.
No és mentida. O sigui, el pressupost era de 200.000 euros, va haver-hi un sobrecost d'un 67% que va acabar amb 338.000 euros. 6 pedres i 4 quadros. És que m'és igual. És a dir, jo crec que en un moment
no
on la ciutat de Barcelona té una pressió fiscal molt més elevada que qualsevol altra ciutat a Espanya, jo crec que no estem compartir els diners amb segons quines coses. I com això de les 6 pedres i de certes coses, o la Setmana Republicana a Barcelona, que va costar també 300.000 euros per fer festes republicanes a tots els districtes de Barcelona, doncs 50.000 coses més. I al final, els barcelonins, el que estem veient és que hi ha coses totalment innecessàries i que només corresponen a una certa ideologia, que és la ideologia de l'alcaldessa, on van destinats molts diners públics. Per això que quan surt una cosa, la gent s'ho creu, perquè és que al final els vostres actes o el que esteu fent a la ciutat de Barcelona va per aquí.
Perquè difoneu coses que no són veritat i al final la gent se les creu per anar-les...
Ho dic jo, que estan als pressupostos,
ja,
però deixa'm Jordi.
Parlar, Irene, a mi també, sisplau. Vale. Abans el que intentava dir quan el Toni m'ha interromput encertadament per donar dades objectives sobre això, és que això li hem fet a molta gent. La setmana passada es va saber que la Caixa B de Podemos era tot una absoluta mentida, va quedar arxivada la denúncia, la trentena o 31ena denúncia contra Unides Podemos que quedava arxivada, i s'ha sabut que tot era mentida. Vam estar mesos amb portades, amb tertúlies, amb televisions, parlant de la Caja B de Podemos. No hi havia res, no hi havia absolutament res. Era una mentida ben organitzada i ben difosa per responsables polítics. Ara què? Ara qui restaura la credibilitat de Podemos? Ara qui restaura l'honor de Pablo Iglesias? Ningú. Doncs això és el que no pot ser.
Estem a 3 minuts de les 4 i què és el que expliquen avui els veïns quan passen per la consergeria d'en Lluís? Lluís, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Lluís és conserge del barri del Fort Pienc, a Barcelona. De què parla avui la gent, Lluís?
Pues bueno, hi han dos temes principals, que uno és la gran pujada de preus.
Sí.
Vas a comprar al mercat, que diuen que, pues, que s'han disparat, no?
Clar.
I sí. L'altre tema és, el
Urdangarín.
La Casa Reial, l'amic del rei, no?
Sí. Bueno, ha parlat el fill. O sigui que jo no ho sabia, però ha parlat el fill, el Pablo Urdangarín, ha dit literalment, Irene, són coses que passen, nos vamos a querer igual.
Exactament.
Sí, jo no ho havia vist, això. Que tothom... No ens enganyem, Lluís, és el tema del dia, no?
Sí.
Clar.
Sí, això ja dic, i el sogre, no?, pues que no vegis, no?, també.
El sogre, el sogre. Ah, no, ara em deia el sogre d'aquí, estava pensant jo.
S'amics.
Molt bé, Lluís.
S'amics que té.
Gràcies, Lluís, per estar avui amb nosaltres. Una abraçada.
Va, igualment.
Adéu, bona tarda.
Va.
Doncs sí. El Pablo Urdangarín ha parlat.
Són
coses que passen, nos vamos a querer igual, ha dit. Sembla
clar,
que...
pues ja està. Pues el fill ha tingut que normalitzar una mica més la situació que passa a la seva família.
Ja.
Jo estic d'acord amb el tema primer que ha dit que s'estava parlant, el tema de la pujada
dels preus.
Precisament he anat al Mercadona aquest matí i un home superindignat perquè la caixa de galetes que comprava sempre costava 40 cèntims més. Superindignat a la caixa que s'havia convocat la caixera i la caixera no. És que ha pujat.
Caram.
Això sí que és un tema...
Avui parlarem, ara parlarem d'aquests temes, perquè just després de les notícies de les 4, avui està en aquest programa Camil Ros, el secretari general de la UGT de Catalunya, en plena reforma laboral, en plenes negociacions, amb el tema dels ERES. Avui hem sabut quanta gent s'ha quedat sense feina. Les dades són realment al·lucinants. És interessantíssim escoltar el que té a dir Camil Ros, sobretot també sobre la situació del Parlament, de la que hem estat parlant aquests dies. Irene, Jordi, un plaer retrobar-vos, que tingueu una molt bona setmana i tornem a coincidir ben aviat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Penseu que hem de parlar d'alguna cosa, els temes que hem dit fins ara amb Camil Ros van bé, o voldríeu afegir algun altre, vosaltres?
No,
jo donar-los tots els ànims i tota la força possible al Camil i al Javier, als sindicats de classe d'aquest país, que segueixin lluitant i segueixin batallant pels drets de la gent.
Molt bé. Ha quedat una mica sindicalista el Jordi Marielstad, eh? Molt bé. Gràcies, Jordi. Gràcies, Irene. Bona tarda. Senyores i senyors, que són les 4, que ens aturem un moment. Ens posem al dia i a continuació, com diem, xerrem amb el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros. Fins ara mateix.